Segueix-nos a les xarxes socials. @RadioSabadell. Al matí, a Ràdio Sabadell.
Martí Gironell és escriptor, periodista i llicenciat en filologia anglesa. Com a novel·lista ha publicat èxits com ara L'arqueòleg, L'últim abat o El primer heroi. L'any 2008 va rebre el premi Néstor Luján per La venjança del bandoler i el 2018 va guanyar el premi Ramon Llull per La força d'un destí. El pont dels jueus va ser la seva primera novel·la i ara, 13 anys després d'escriure-la, arriba la continuació d'aquella història. Nosaltres volem conèixer de primera mà, de la mà del seu autor, tots els detalls. Martí, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Doncs amb moltes ganes de descobrir, de que ens presentis aquesta novel·la que, hem de dir, s'havia de presentar aquí a la nostra ciutat, a la llar del llibre, però evidentment amb la situació actual s'ha suspès l'acte.
Sí, és una d'aquestes, podríem dir, circumstàncies col·laterals de la pandèmia, de la presència del virus, que semblava que ja l'havíem mig superada, però que, vaja, aquesta segona onada ens ha tornat a revolcar per terra i el món de la cultura en particular per això, no? Perquè s'havia demostrat que es podien fer molts actes culturals en teatres, en centres culturals, en biblioteques, en llibreries, que eren perfectament segurs, però que al final doncs, hem acabat passant tots pel mateix adreçador i, com tu bé deies, aquest dissabte havíem de venir a la llar del llibre amb la Montse Barderi fent de mestressa de cerimònies per fer aquesta presentació de Paraula de Jueu. No ha pogut ser, espero que la puguem recuperar més potser de cara a desembre i vaja, jo no vull renunciar a venir a Sabadell a poder-la fer, aquesta presentació presencial, però vaja, avui poder-la ni que sigui explicar a través de la ràdio em sembla també una opció fantàstica.
Perquè a més sóc molt conscient que t'agrada aquest contacte amb els lectors.
Sí. Jo, Raquel, hi he cregut molt sempre en això, perquè vinc del ram de la comunicació, des dels 14 anys que m'agrada explicar i compartir les coses que conec o que sé amb tothom. Ja quan feia guia turística a Besalú amb aquesta tendra edat, com aquell que diu, per fer quatre calés, en aquella època quatre pessetes, que encara anàvem amb pessetes, i poder explicar doncs, això, no? La teva història, el teu patrimoni, i compartir-ho amb la gent que té ganes de venir a fer-ho, doncs trobo que ha sigut sempre una gran via de comunicació. I quan vaig poder-ho fer a través de les novel·les, doncs vaig descobrir ja el 2007, com tu deies, amb El pont dels jueus, que era un valor afegit més, que a més el lector també... Jo crec que l'aprecia molt, el valora molt, aquest contacte amb el lector, amb l'autor, amb l'autora, que tu mateix li puguis explicar, li puguis aprofundir, el puguis acompanyar físicament en aquest viatge que vols mirar de fer-lo fer. Jo perquè sempre he fet novel·la històrica, no? I per tant, sempre que hi hagi aquesta possibilitat d'acompanyar la novel·la físicament, perquè com que no té cames i no té rodes, si la pots portar tu físicament allà on sigui, a Sabadell, a Vilanova i la Geltrú, a Móra d'Ebre o allà on sigui, val molt la pena. I ja et dic, jo durant tots aquests anys he anat veient que els lectors et miren d'una altra manera i et llegeixen d'una altra manera si et coneixen i han pogut passar una estona amb tu compartint el que hi ha dins d'aquella història. No?
Doncs a nosaltres tot seguit anirem avançant amb tu per les pàgines d'aquesta novel·la, però primer també volíem saludar el Joan Fàbregas de la Llar del Llibre per també doncs, valorar amb ell com ha vist doncs, aquestes restriccions que ahir al migdia va donar a conèixer el govern de la Generalitat. Joan, bon dia.
Bon dia.
Com va rebre la notícia i també doncs, com la valores?
Home, no per esperar, menys esperada, va ser dolorosa i trista, no? Ens ho esperàvem, però esclar, sempre quan t'ho diuen així de cop i volta és, és dolorós, i de fet ahir vam fer, no, o sigui, ahir dijous vam fer l'última presentació presencial, i ara doncs haurem d'esperar que la cosa es calmi una miqueta, a veure si podem reprendre doncs aquestes presentacions presencials per mirar de normalitzar una mica aquesta vida que portem tan anormal ja fa uns quants mesos.
Mm-hmm. Sí. I suposo que doncs ara és el que comentaves, no? Doncs a veure doncs a com podeu anar adaptant, continuant apostant per les activitats almenys entre setmana, no? Però el cap de setmana doncs a reprogramant, i potser, no sé, com ara ens explicava el Martí, amb una mica de sort, si tots som responsables, doncs al desembre per Nadal podrem tenir el Martí i a molts altres autors, no? A casa nostra.
Tant de bo, tant de bo. Però tot així, també les activitats entre setmana també hem de veure, encara no ho tenim massa clar, perquè hem d'acabar de llegir el doc, la lletra petita, sobretot.
Sí, els aforaments perquè, i les restriccions.
Exacte, per temes d'aforaments, restriccions i tot això, i encara no tenim massa clar què podem i què no podem fer, o fins a on podem arribar, o fins o no. Vull dir que són temps d'incertesa i una mica hem d'anar actuant gairebé dia a dia, no?
Mm-hmm. Viure el moment present, avui dia, és un dels aprenentatges d'aquesta pandèmia. Joan, una abraçada molt forta.
Igualment.
Que vagi molt bé.
Una abraçada,
per cert,
gràcies.
Joan,
ens veiem aviat.
Com va anar, per cert, la presentació ahir del Quim Juncosa, que també el vam entrevistar aquí al matí?
Sí, fantàstic, bé? Molt maco, va ser una presentació preciosa.
Molt bé, m'alegro. Doncs una abraçada.
I molt instructiva, a més a més.
Sí, segur, també és un llibre que recomanem moltíssim. Doncs que vagi molt bé, bon dia, i
bon dia.
Abraçada a tot l'equip.
Igualment, gràcies.
Salut i llibres.
Gràcies.
Això, Martí, salut i llibres que ens ajuden doncs a viure amb més serenor aquest moment que ens ha tocat viure, no? Com comentava ara el Joan, amb aquesta incertesa.
Recorda que fa uns dies, Raquel, el govern deia que tractaria la cultura com un bé
essencial,
i no ha complert en aquest sentit. I això trobo que, vaja, també se'ls ha de criticar, no? I de dir, ostres, és una feina, és una activitat que, a part que mou molta gent, té aquest component, aquest valor, com dèiem ara, de evasió, de reflexió. O sigui, hi ha tota una altra lectura a l'hora de fer les feines culturals, diguéssim, no? Vull dir, a part que donen feina i que també és un sector econòmic important, hi ha tota aquesta altra lectura que s'ha de fer amb la cultura, que et procura tot aquest oxigen, no? Que et procura aquesta evasió, aquesta reflexió, aquesta altra mirada, aquest poder sortir d'aquesta incertesa i d'aquesta incerta normalitat en la qual vivim, gràcies precisament a això, a una obra de teatre, a un concert, a un llibre, totes aquestes manifestacions artístiques que t'ajuden a viure, no?
Doncs totalment. Jo sempre dic que la cultura és segura i totalment necessària, i que així ho va demostrar durant la pandèmia, eh? Jo crec que hauríem embogit si no haguéssim tingut doncs això, els llibres, el cinema, no? Les pel·lícules, exacte, les sèries, totes aquestes plataformes també que ens han ajudat, i tota aquesta cultura doncs a pair millor doncs aquesta situació complicada. Anem doncs a desgranar la teva història. M'agradaria que ens expliquessis primer de tot, clar, 13 anys entre una novel·la i l'altra, suposo que, i a més, ho demostres, que has tingut molt de temps per documentar-te i per avançar en el teu relat, i que això després es nota, perquè el lector té doncs la sensació que tot el relat és versemblant, no? Hi ha molta ficció,
sí.
Però quan parles...
És ben bé això, és a dir, quan fas novel·la històrica, jo sempre he cregut que primer has de tenir molt de respecte cap a l'època històrica que pretens traslladar als teus lectors, i per tant crec que la millor manera de demostrar respecte cap a aquella època que tu pretens novel·lar i ficcionar és anant-la a conèixer, volent-la documentar, volent-la estudiar, volent-la contextualitzar, saber de què parles, i alhora també això et permet oferir una seguretat al lector, que, com deia abans, el que pretens és agafar-lo de bracet i portar-lo a fer aquest viatge cap a una altra època on cap de nosaltres hi hem estat, però tu tens aquest avantatge sobre ells, que és haver-te documentat, que vol dir poder crear les condicions, un terreny ferm, estable, amb garanties, perquè allò que que et van explicar, allò que viuràs sigui creïble, versemblant i tu puguis veure i viure gairebé com si estiguessis assistint en primera persona, no? Mm-hmm. Jo durant tots aquests 13 anys, a part d'aquestes novel·les que has citat abans, he estat documentant-me per això, per poder crear un relat i unes condicions, diguéssim, on el lector s'hi senti molt còmode i ho pugui visualitzar i que ho pugui entendre amb els marcs mentals de la gent que vivia en el segle XIV. Perquè també aquest, jo crec que és un altre aspecte que han de tenir les novel·les històriques, que s'han de llegir i s'han d'interpretar des d'aquell moment en el qual tu vols traslladar al lector. Mai pots llegir des del segle XXI, malgrat que ho llegeixes des del segle XXI i que després et pots emportar certes lectures i extrapolar certs fets cap a la teva vida del segle XXI, evidentment. Però la meva voluntat és, com deia, és portar el lector cap allà. I per fer això, abans has d'haver fet tota una feina de documentació que porta, evidentment, això, molta feina de formigueta, d'entrevistar-te amb l'un, entrevistar-te amb l'altre, aquest et dona referències i llibres per llegir, per contrastar, i llavors tota aquesta feina és molt això, no? Molt lenta, molt laboriosa, i com que jo no tenia cap pressa, era un projecte que tenia obert des del 2008, que és pràcticament l'any després de la publicació del Pont dels Jueus, perquè jo tenia molt clara aquesta continuació natural que oferia el Pont dels Jueus i que s'ha acabat cristal·litzant amb aquesta novel·la que es diu Paraula de Jueu, i per tant no tenia cap pressa. Sí que hi ha hagut molts anys que ha estat reposant, diguéssim, la novel·la, i que jo he estat abocat a altres històries a partir de la curiositat que em generaven altres personatges i altres moments històrics que també requerien de la seva documentació, però això no treu que sempre tenia un moment per treure el nas a la carpeta de Paraula de Jueu i anar veient com feia la xup-xup, no? O posant-li nous ingredients per anar fent la xup-xup, no?
I llavors, com dèiem, doncs, reprens aquest conflicte religiós, no? 300 anys després d'on el vas deixar. Explica'ns, sí, pel lector, no? Com són les relacions també doncs, entre aquestes dues comunitats?
Doncs en aquell moment, que és principis del segle XIV, encara no estaven tan malmeses com a finals del segle XIV les trobarem, no? Jo volia explicar i volia que el lector veiés quin havia sigut l'origen, precisament, on havíem d'anar a veure que s'havia iniciat tota aquesta mala maror entre jueus i cristians, quan per la documentació tu veies que la gent del poble, la gent normal i corrent, diguéssim, no la gent que està ni a les elites eclesiàstiques ni al voltant de la cort reial, doncs la gent normal i corrent tenia relacions econòmiques, socials, sentimentals entre els uns i els altres. No hi havia cap problema. És quan a partir de certs moments i a partir de desvirtuar i corrompre la paraula que es comença a generar un estat d'opinió, es comença a generar un relat a partir de fake news de l'època, perquè ens entenguem, no? Difondre rumors perquè es comenci a dubtar, es comenci a generar aquesta incertesa, aquesta malfiança cap a l'altre. L'altre que és un altre que pensa diferent, que parla fins i tot diferent, que s'expressa de manera diferent, que en algun moment pot tenir fins i tot el color de pell diferent. És a dir, veure l'altre com aquesta amenaça latent, que la tens al costat de casa. I aquesta tendència s'acaba estenent. Per què? Perquè qui ho tenia, diguéssim, més per la mà, que eren els capellans, bisbes, abats, és a dir, l'església d'una banda i la cort reial de l'altra, poden, a través de la seva força i de la força de la paraula imposada, anar precisament això, no? Imposant un credo, una manera de pensar en l'altre, i com que l'altre és una persona normal i corrent que no té la possibilitat, com si tenim ara, de contrastar a través d'altres fonts el discurs oficial, doncs és un missatge que va calant, i acaba calant fins al punt que acaba degenerant amb episodis d'odi, i aquests episodis d'odi estan a un pas dels esclats de violència que es van anar produint, com dic això, durant tot el segle XIV, no? Amb esclats de violència als calls de Girona, de Barcelona, de Tortosa, de Cervera, on hi havia presència jueva, i això després acaba, com bé sabem, amb l'expulsió dels jueus a la península Ibèrica. Però volia precisament documentar i explicar i ficcionar tot plegat per veure que la gent normal del carrer no tenia cap mena de problema a l'hora de conviure amb el jueu o amb els jueus, no? I a partir de la història de l'Ester i d'en Quim és com s'aixeca també aquesta història que hi ha darrere de Paraula de Jueu, no?
Clar, aquesta història, aquesta relació entre els dos protagonistes, no? I també amb aquest pont físic, que també és un pont metafòric, no? D'aquesta entesa entre les cultures.
Exacte. A mi em continuava suggerint molt aquesta imatge, aquest símbol que és el pont d'entesa entre dues cultures, entre una riba i l'altra, no? I el que fa el relat, el pont dels jueus, veiem com Pere Baró, aquest mestre d'obres a qui li encarreguen que reconstrueixi el pont que ha quedat mig derruït per una riuada, quan arriba li donen un manuscrit per llegir que és el que ha escrit, li diuen, el fill del primer constructor del pont. Nosaltres, al costat d'ell, ens posàvem a llegir les vicissituds que hi havia hagut al voltant d'aquella construcció, la primera, l'original, i quan ell tanca aquest llibre, es tanca el pont dels jueus. Per tant, jo per això dic que hi havia aquesta continuació natural en la qual havíem de veure la reconstrucció pedra a pedra de l'obra física, que era també una construcció important per l'economia i la societat i la política de l'època, no ho tindrà fàcil, però alhora hi ha un altre relat, una segona pota d'aquesta novel·la de paraula de jueu, que és com s'ha d'apuntalar, més que també construir o reconstruir, aquest pont que està trontollant entre aquestes dues cultures, entre aquestes dues comunitats, la cultura jueva i la cultura cristiana. I ho farem a través d'un personatge pont, també, que és en Quim, en Jehoiakim, que vol dir el que construirà, que és aquest jove jueu descendent dels primers constructors del pont, que per una qüestió del destí podrà veure satisfeta la seva voluntat de conèixer món i anar-se'n a Barcelona a veure la vida en majúscules, no? Tant les seves llums com les seves ombres. I allà és on se n'adonarà que s'està congriant tot aquest, diguéssim, tot aquest ambient tan antisemita, tan antijueu, a partir d'un fet que vaig poder documentar, que és la troballa de el cadàver d'una criatura de pocs dies davant de les portes de la sinagoga, i allò serà motiu suficient per un personatge que també va existir, el lloctinent del Batlle Reial, Guillem Sant Feliu, començar a engegar la maquinària aquesta per començar a escampar rumors sobre els jueus, i es veurà abocat, doncs, això, haver de defensar amb la paraula, amb la força de voluntat, amb la força de les conviccions, amb l'amor, amb el respecte, que realment hi ha possibilitats de tirar endavant una entesa entre jueus i cristians. Per tant, hi ha possibilitat, a partir d'aquesta voluntat de conèixer, que s'aixequin ponts de confiança i de veritat, de la bona, diguéssim, entre els uns i els altres, no? I que, en canvi, demostrarà que hi ha persones que tenen la voluntat de corrompre paraules tan bàsiques com aquestes que dèiem, no? L'amor, el respecte, la voluntat, el coneixement, al capdavall, la ignorància, jo crec que és el virus, el gran virus a batre, no? Perquè si no, hi veiem que pot fer molt de mal, no?
La ignorància, la por, no? I enmig de tots aquests clars i obscurs que trobem, doncs, a la vida, no només en el nostre passat, desafortunadament també avui dia, com ara comentaves, el poder de les paraules, no? Que són superimportants a la teva novel·la. Parla'ns també del llibre, de la creació, també.
Sí. Mira, aquest és un llibre que em va fer descobrir en Manuel Forcano, que és un gran coneixedor de la cultura i de la tradició jueva, i ha estat també traductor de nombrosos poetes jueus al català, i ell, precisament, anar-lo a consultar durant aquest procés de documentació em va posar sobre la taula la importància que té encara avui en dia aquest llibret per la cultura jueva, i que, ras i curt, el que fa és atresorar la fórmula per crear vida, i és, diguéssim, la fórmula a partir de combinar 22 paraules. Per tant, arran d'això, ell em va fer entendre la importància que hi havia en aquell moment, no només per la cultura jueva, sinó en general per la societat de l'època, del poder, de la força immensa que tenien les paraules, no? I com això, al cap dels anys, com al llarg del temps, s'ha anat esveint, s'ha anat desdibuixant, s'ha anat diluint la força i el poder de la paraula, no? Abans, això que dèiem, la paraula era sagrada, la paraula donada era sagrada. No ens calia passar pel notari i firmar i fer 4.000 històries. No, abans, si algú et deia en mi pots confiar, jo vindré, aquest compromís era tan important, la força de la paraula donada era tan important que n'hi havia prou. Els jueus, a més, creien que aquesta paraula era alhora creadora de vida, no? I ell em va fer adonar d'una cosa molt, molt curiosa, que nosaltres, quan hem vist moltes vegades aquests números de màgia que diuen abracadabra, doncs sí, aquesta fórmula és originalment és jueva i ve del abracadabra, que vol dir mentre parli aniré creant, no? I aquí veus aquesta capacitat, aquesta força, aquest poder que té la paraula. Llavors sortirà el llibre de la creació, i és a la novel·la. En Quim es veurà abocat per una sèrie de circumstàncies que espero que el lector, que els teus oients puguin llegir, descobriran. És un llibre molt important, per tant és una vegada més reivindicar les paraules a partir d'un llibre que està dins d'una novel·la, que és Paraula de Jueu, i veure que tots plegats, si parléssim d'una altra manera, si féssim servir les paraules de la manera adequada, potser no tindríem tants problemes de comunicació. Quants problemes, quantes crisis no s'han generat a partir de mals entesos, de males interpretacions o d'interpretacions volgudes i interessades de certes paraules. Tota aquesta reflexió, a part de ser una aventura medieval, la trobareu a Paraula de Jueu a partir precisament de la força d'aquests llibres màgics que ens continuen acompanyant i que el llibre de la creació, el Sefer Yetzirah, n'és un que us convido a descobrir també a partir de Paraula de Jueu. Mm-hmm.
Per cert, se'ns va acabant el temps, però volia parlar de la cuina, no?, que també ha estat molt present i és una constant a les teves novel·les, perquè aquí no només reconstrueixes com vivien, com es relacionaven, sinó també com menjaven.
Exacte, és que per mi és una part molt important saber com menjaven, no? Jo crec que a partir de la gastronomia entens molt bé la societat a la qual vols, això que deia, fer recular els teus lectors. Per mi la gastronomia és una gran via de comunicació per viatjar a qualsevol època, per viatjar a la història, i aquí tenia, evidentment, a tiro molts receptaris, tant jueus com també medievals, i a partir, doncs, de les orelles de Man o de la de Fina, que per cert és la nostra, diguéssim, precursora de la nostra escudella i carn d'olla, és una molt bona manera de viatjar i d'entendre les costums i de veure com, per exemple, a les tavernes d'aquella època es podia servir en escabetx d'ofí i ara podeu arrufar el nas i dir ai, pobret,
sí, sí.
Ofí.
Aquestes hores, a més.
Exacte, però entendràs per què a les tavernes es podia servir d'ofí. I a partir d'aquesta recepta pots també entendre i valorar molt més com era la societat de l'època, per què havien de menjar dofí a les tavernes d'aquella època. Doncs ho descobriran, doncs, perquè això ajuda a fer-te molt més la idea de com es vivia, de com era la societat del segle XIV, que trobaves no només a Barcelona, sinó també, evidentment, per Sabadell, per Granollers, per Terrassa, per la zona del Maresme, per arreu. O sigui, no eren tan diferents les ciutats, no? I les costums i les maneres de parlar, d'adreçar-se a la gent i, per tant, de seure a taula. Jo trobo que a través d'un plat i d'escriure la seva recepta, mentre els comensals estan disfrutant d'aquell àpat, tu pots fer-los fer o tenir una conversa que té a veure amb el relat, amb la trama. Però ja has tingut una bona excusa a través de la gastronomia, a través de la panxa, a través dels gustos, de les olors, dels sabors, de fer-los entrar encara més directament en aquesta època que ens sembla molt llunyana però que la tenim aquí a tocar. No?
I Martí, també doncs, els lectors poden retrobar alguns dels llocs, no?, que expliques a la novel·la?
Sí, vaig a través de la setmana de la novel·la, a través de la setmana del llibre en català, vaig proposar de fer la Barcelona del Paraula de Jueu, fer una ruta que arrenca el portal de Portaferrissa, que és per on entren els protagonistes quan arriben a Barcelona. Pots fer un tomb pel call jueu, on encara hi han vestigis d'aquesta època, i anem, doncs, això, llegint fragments de la novel·la, situant-los ben a prop, a la casa de l'Ardíaca, darrere de la catedral, on hi va haver-hi una conversa molt important entre el rei Pere III el Cerimoniós, que la vaig poder documentar i també surt a la novel·la, i el rabí de la sinagoga major. I és una constant que també he anat intentant de fer en totes les meves novel·les. Al Pont dels Jueus encara ara estic fent visites per Besalú i tens la possibilitat, com aquell que diu, de passejar per les pàgines de la novel·la a través d'aquestes visites. És una manera també de fer cultura. Ara és una mica més complicat, però l'última encara la vam fer dijous passat, no aquest, sinó la setmana passada per Barcelona, i també hi ha la possibilitat de fer-ho a través de podcast. Jo he muntat també a través del podcast aquesta possibilitat que el lector se la pot descarregar i doncs fer la visita quan vulgui i també tenir aquesta possibilitat de fer cultura i de llegir la ciutat o les ciutats o els espais a través de la pàtina literària que t'ofereix, en aquest cas, Paraula de Jueu.
I escolta, on podem trobar també aquests podcasts que segurament els nostres oients, que són uns apassionats de la ràdio, els encantarà també descobrir aquest format.
Sí, es poden trobar perquè bueno, ara els estem acabant de muntar. Jo n'he fet un per la setmana de la novel·la històrica, que a partir d'aquesta setmana que ve es posaran en funcionament, i aquest en concret de la Barcelona de Paraula de Jueu encara no hem fet el podcast, però de seguida que el tinguem, evidentment que el publicitarem i el tindran a la disposició els lectors per poder-se-la descarregar al mòbil, i quan els vingui bé i els confinaments i perimetrals ho permetin, doncs agafar i fer aquesta visita, o si no també hi ha l'audiobook, l'audiollibre, que em poden sentir a mi llegint el llibre, que a mi això m'agrada molt perquè vinc de la ràdio, i això de poder-te posar davant d'un micro i llegir la teva pròpia novel·la, saps on has de posar, diguéssim, l'accent i on posar, diguéssim, més intensitat en les accions, és una gran fórmula també per connectar amb els lectors, ja que no podem fer-ho de manera presencial, no?
Doncs, Martí, moltíssimes gràcies, sobretot per alimentar aquesta curiositat innata que tens per saber com era el nostre passat i, sobretot, també per aquesta capacitat que tens per comunicar. Una abraçada molt gran.
Gràcies. Gràcies a vosaltres. Salut i cultura.
Igualment.
Al matí, amb Raquel García.